Molt bon vespre. Bon vespre, il·lustríssima senyora alcaldessa, il·lustres senyores i senyors regidors, distingits membres del Foment de Sitges i representants de la Casa Torres, dignes pubilles i hereus, senyores i senyors, sitgetanes i sitgetans, repeteixo, molt bon vespre. Primer de tot, i fent cas del refrany popular que suposo que coneixeu, que diu «Qui no agraeix, el diable serveix». Bé, doncs jo vull agrair a la Junta del Foment de Sitges i en especial al seu president, David Rossell, i a la seva secretària, Núria Carbonell, que m'hagin fet la confiança de declamar aquest pregó. I moltes gràcies també a tots els que heu tingut la pensada de venir-me a escoltar. Gràcies. A veure, un pregó en el que procuraré en primer lloc determinar què és això d'un pregó. Miraré també de justificar per què es fa aquest pregó i aquesta festa. Miraré també d'encabir-hi per entremig un parell, no massa, un parell de detalls històrics, sense fer-hi cap gran immersió en dates i fets, ni de persones lligades al món del celler i la vinya, perquè els meus antecessors més propers, l'amic Joanill i l'amiga Alba Gràcia, ja ens van oferir una magnífica lliçó de tot això en els seus respectius pregons l'any passat i l'anterior, com si hi veu assistir tots recordareu. Procuraré fer una senzilla glossa de la festa, d'algun aspecte concret. Us recordaré la programació del que ja s'ha fet ahir i avui i del que encara queda per fer. Miraré de posar-hi, no miraré de posar-hi, hi posaré uns quants fragments poètics i procuraré que tot plegat sigui amable, sigui entretingut o com a mínim que no sigui massa avorrit. Som-hi, doncs. A veure, què és un pregó? Bé, si busqueu els diccionaris, veureu que ho defineix de diferents maneres, molt semblants. Per exemple, diu, pregó, discurs amb matisos literaris que es llegeix en públic anunciant una festa i convidant a participar-hi. Discurs en el que s'inaugura una festa o esdeveniment. Discurs literari que hom pronuncia en públic en ocasió d'una festivitat o celebració. I si en busqueu sinònims, hi trobareu conferència, declaració, xerrada, presentació, predic, parlament, monòleg, filípica, dissertació. O sigui, un text escrit, literari, per a ser llegit en públic. Per tant, el més convenient seria encomanar-lo a algú que mínimament sàpiga llegir i escriure. I quan dic llegir també vull dir declamar. De vegades es cau en la temptació d'encomanar pregons a personatges famosos o que han destacat en qualsevol àmbit de les arts, de l'espectacle, o de la ciència, o dels oficis, o de la vida social, o de la política fins i tot. I que, a lo millor, sí que en saben de llegir i escriure, però de vegades no pas. A veure, a una localitat relativament prop d'aquí, que té també com a patrona Santa Tecla, alguns pregons, seguint aquesta línia de personatges famosos, s'han encomanat a persones famoses, efectivament. Per exemple, un a un senyor que feia més de 50 anys que servia còctels en un bar molt acreditat i a una senyora que havia guanyat no sé quin campionat del món del atletisme. Bé, el resultat literari d'aquests dos pregons va ser, per dir-ho discretament, molt discret. És com si l'encomanessin a l'Alba Gràcia fer còctels Margarita i Manhattan o al Joanill anar a córrer una marató. Ja m'enteneu-la. En fi, no fa gaire, per inaugurar les festes patronals d'Elx, van encomanar-li el pregó a un personatge famós, un tal Vaquerizo, que entre d'altres despropòsits va intentar dir el gentilici dels habitants d'Elx i menys il·licitants, que és el que tocava, els hi va dir de tot. A veure, és com si jo us digués sitgitincs o suburbans, que no toca, doncs. Ah, bé, S'ha de dir, però, que té el seu mèrit. Aquest pregoner doncs, va cobrar 11.000 euros per fer això. Bé, jo surto més bé de preu, eh? Tot s'ha de dir, no? No patim per això. En canvi, un personatge famós que va fer un bon pregó va ser el Josep Maria Íñigo. Dic Josep Maria, en realitat José Maria Íñigo. Ell va fer el pregó de la Verema l'any 2003. I era un text que parlava de la seva relació amb el vi i ficava uns esments a òperes, a poesies i a cançons que eren relatives al vi o hi tenien alguna frase que recordava temes del vi i va afegir anècdotes personals seves i al final acabava amb una dedicatòria a la gent de Filipines perquè aquell any la festa de la Verema anava dedicada a Filipines. El pregó va ser en castellà, però va saber rematar amb una salutació en català i també en euskera. Per tant, persona famosa que va fer un bon pregó. Un pregó, doncs, és un discurs literari. I què no és un pregó? Bé, un pregó no és ni un espectacle de malabars, ni un documental, ni un espectacle de titelles, ni una performance teatral, ni un concert de música clàssica. Per millor concretar-ho, us posaré un exemple del que no és un pregó, però a la inversa. A veure, imagineu-vos que en el Festival de Terramar, un vespre nit, hi ha programada l'actuació de Búhos, Rosalía i de Tomás Rodaja. Les dues primeres actuacions, Búhos i Rosalía, fan les delícies del públic. Però la tercera, la d'aquest senyor Tomás Rodaja, llicenciat en Ciències Humanístiques per la Universitat de Salamanca, es presenta amb una vintena de folis a la mà i comença explicant que el disseny dels jardins de Terramar són obra de l'arquitecte Josep Maria Martino, en col·laboració amb l'artista Miquel Utrillo, segons una idea de l'empresari Francesc Armengol. I ens va explicant, tot passant folis, la història i les històries i les anècdotes dels protagonistes, dels seus parents, amics, coneguts i saludats, i descriu allò minuciosament totes les obres realitzades per l'arquitecte i bla, 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 bla. Clar, segurament la seva actuació no tindria el mateix èxit entre el públic que les anteriors que han anat a escoltar actuacions musicals. Perquè un festival musical és un festival musical, no un fòrum de conferències historicistes d'arquitectura per més saberudes i valuoses que puguin ser aquestes conferències. Cada cosa al seu lloc, sembla que s'entén, oi? Però clar, hi ha qui no opina així. Hi ha qui opina que un pregó és un espectacle multidisciplinar on hi cap tot i de tot. I l'opinió és lliure, clar que sí. I respectable, és clar que sí. Ara bé, no és el mateix opinió que criteri. A veure, jo puc opinar que la Unió Deportiva Salamanca era el millor equip de futbol del món. Per què? Perquè jo en tenia un pòster sobre el llit quan tenia 12 o 13 anys, perquè van estar diverses temporades a primera divisió, perquè l'any 1998 li van guanyar al Barça 1-4 al Camp Nou, perquè hi tinc bons amics a la ciutat de Salamanca. Clar, però amb bon criteri, si mirem partits guanyats i perduts, jugadors aportats a la selecció, títols aconseguits, clar, veurem que amb bon criteri el Barça, el Madrid, el Manchester City, per exemple, i molts més, serien bastant millors equips. De ben segur, però, que hi continuen havent opinions per a tots els gustos. En tot cas, em permeto recordar les paraules del filòsof Plató quan diu «Opinió és el coneixement intermedi entre la ciència i la ignorància que possibilita els judicis sobre l'aparença». Amb bon criteri, un pregó no és altra cosa que un discurs literari. Ara bé, com a text literari, un pregó pot tenir diversos estils. En un pregó, per exemple, bé que si escau la poesia, una poesia que s'hi digui amb el motiu de la festa. Per això m'he permès seleccionar-ne unes quantes que tenen la vinya i el vi com a motiu principal. Mireu, per fer-ne la selecció, he fet servir això que en diuen la IA, intel·ligència artificial. Li he demanat que em tries poesies que fossin adients per la festa de la Verema. i n'han sortit unes quantes. I el que he fet, naturalment, ha estat descartar-les immediatament i posar-me tot seguit a cercar a la meva biblioteca particular, a la Biblioteca Santiago Rusiñol i també a internet, poesies, i n'he aconseguit una bona collita. Perquè després diguin que la IA no serveix. A mi m'ha servit per veure quins textos no havia d'escollir. Bé, entrant en matèria poètica, doncs, permeteu-me que us en llegeixi un parell o tres, o millor quatre. Potser la més coneguda és la de Josep Maria de Sagarra, Vinyes verdes vora el mar. Diu així. Vinyes verdes vora el mar, ara que el vent no remuga, us feu més verdes i encara teniu la fulla poruga. Vinyes verdes vora el mar. Vinyes verdes del coster, sou més fines que la userda. Verd vora el blau mariner, vinyes amb la fruita verda, vinyes verdes del coster. Vinyes verdes, dolç repòs vora la vela que passa. Cap al mar vincleu el cos sense decantar-vos massa. Vinyes verdes, dolç repòs. Vinyes verdes, soledat del verd en l'hora calenta. Raïm i cep retallat damunt la terra calenta. Vinyes verdes, soledat. Vinyes que dieu adeu al llagut i a la gavina i al fi serrallet de neu que ara neix i que ara fina. Vinyes que dieu adeu. Vinyes verdes del meu cor. Dins del cep s'adorm la tarda. Raïm negre, pàmpol d'or, aigua, penyal i basarda. Vinyes verdes del meu cor. Vinyes verdes vora el mar, verdes a punta de dia, verd suau de cap al tard. Feu-nos sempre companyia, vinyes verdes vora el mar. Aquesta poesia, per cert, va ser publicada en el programa de la Verema, quan encara s'editava un llibret programa força reeixit, fa anys. Concretament, es va publicar en el programa de l'any 1980. Una altra poesia, titulada Cant a la vinya, d'Àngel Guimarà, i identificareu en seguida el seu estil. Que Déu te guard, o vinya catalana, mar de verdor que serra munt estens, mon pit s'eixample al respirar taufana si enfonso els peus enmig de tons sarments. I et vull, i et tinc mateix que una altra esposa, i els fills del cor els fem pujar, tu i jo. El meu amor te torna més hermosa i et dono fins la sang amb la suor. Benaja el sol que et besa cada dia i la pluja bondosa davallant sobre tos pàmpols, llengües d'harmonia que els aires mouen, mon delit cantant. Com tos sarments s'abracen a la terra, que s'abraci al damunt la nostra gent. Oh, vinya de la plana i de la serra, dóna'ns força i noblesa eternament. Molt inspirada. I ara, una d'un poeta nascut a Talavera de la Reina, però que tantes temporades va passar a Sitges, que Sitges va ser el tema principal de la seva creació política, Carlos Ballester, per cert, que també va ser pregoner de la Verema l'any 1973. Diu així: Dame una copa de vino, malvasía de la casa, que voy a brindar, amigo, por esta tierra dorada. Con el mejor de los caldos de la villa sitgetana. Vino de la viña antigua que por el Caribe aguardan en Manzanillo, Aguadilla, Nuevitas y La Habana. Los bergantines partieron fina quilla, velas albas, con sus bodegas repletas de vino por toneladas. Malvasía y Moscatel, que Sitges ha dado fama, a cambio traerán caoba, azúcar, cedro y mostaza. Y para que a las Antillas llegue tan preciosa carga y con bien los marineros de esta villa y de Vallcarca, a la Virgen del Viñet rezo una salve muy larga, tan larga como la ruta de la flota sitgetana. Dame esa copa bien llena de malvasía sin trampa, brindo con el corazón por esta tierra dorada. Carlos Ballester. Aquesta poesia també la trobareu en un programa, en aquest cas, el que es deia Les Fiestes de la Vendímia, de l'any 1972. La meva preferida, però, i que no l'he trobat en cap programa, és un madrigal molt breu, però molt intens, de Joan Salvat Papaseit. Plovia a la vinya i el raïm madur de l'aigua es polia i era negre i dur. Quan el sol sortia, dos gotims diria que eren els teus ulls. Deixant a banda la poesia, en un pregó també hi cap la reivindicació social, per què no? I fins i tot la protesta. Harmonitzant-ho bé dins del relat del pregó, es pot vindicar la lluita per l'habitatge i contra l'especulació i la gentrificació. Es pot recordar el patiment de les víctimes al territori de Gaza, a Palestina, i el patiment d'altres col·lectius i minories perseguides o massacrades per motius polítics o religiosos, com molt bé va fer la Maria Garganter en el seu pregó d'enguany de la Festa Major de Gràcia. El que no és de rebut és fer tota una mena de míting polític desastrat i barroer i, per acabar-ho de dubar, posar-se així clar com dues histèriques com van fer les pregoneres de les festes de Sants. Ja em perdonareu la immodèstia i l'escombrar cap a casa, però encara hi ha categories. Sants no és Gràcia. En un pregó, naturalment, hi cap la glossa i l'elogi. I per això crec que és del tot oportú fer esment al programa Torres en Earth. Avui al migdia s'ha inaugurat al Passeig de la Ribera l'espai Torres en Earth, que us recomano que visiteu, si és que encara no ho heu fet. És un programa ambiciós, quina finalitat principal és lluitar contra els efectes del canvi climàtic i té fixats uns objectius de sostenibilitat molt agosarats, però creïbles, possibles i que estan donant resultats, doncs ja fa quasi 20 anys que l'estan desenvolupant. Objectius com reduir els gasos que fan l'efecte hivernacle amb plans específics, propis i col·laborant i encomanant aquests mateixos programes als seus proveïdors, mitjançant l'eficiència energètica, amb l'ús d'energies renovables, biocombustibles i desenvolupant envasos que causen el menor impacte possible al medi ambient. També hem tingut en compte no solament tota la seqüència de producció dels vins i procurar que sempre se segueixin procediments totalment ecològics, sinó que també actuen en el seu transport. És a dir, han anat substituint els vehicles comercials tradicionals per vehicles híbrids i elèctrics. L'optimització en l'emmagatzematge, tractament, utilització i reutilització de l'aigua. En fi, seria molt llarg explicar-ho tot. Aneu a l'espai Torres en Earth i en sabreu més coses. Un darrer apunt. Un pas més ha estat la recent introducció d'unes marques concretes de vins adreçades a l'hostaleria i a la restauració en ampolles reutilitzables que reomplen i també en barrils d'acer inoxidable. Un pas important que, segons estudis científics, pot arribar a reduir fins un 50% les emissions de CO2, un 70% el consum d'aigua i reduir dràsticament els residus d'envasos, tot sense afectar la qualitat del vi. Així doncs, l'elogi d'aquest pregó vagi per la família Torres pel seu responsable i ferm compromís amb la cura del medi ambient. Al començament he dit que miraria de justificar el pregó i la festa, mínimament. El pregó és un acte més protocolari, si voleu, dins de la seqüència ritual de qualsevol festa o qualsevol esdeveniment singular, sobretot si es tracta d'un esdeveniment cultural. A veure, fins i tot el carnaval té el seu pregó, ni que sigui estil burlesc i satíric, pregó en forma de predicot. Pel que fa a la festa de la Verema, resulta que han estat vàries les persones que, tot comentant el tema, m'han preguntat si tenia sentit la festa de la Verema a Sitges quan són, diguem, escasses les vinyes que encara tenim. I jo responc que té tot el sentit del món, per diversos motius. Però el principal és perquè es tracta d'una tradició cultural, un llegat que hem rebut dels nostres avantpassats. Això és la tradició. També és cert que Sitges no viu de la vinya, però tampoc viu de la pesca, i bé que seguim celebrant la processó de les barques cada dia de la Mare Déu del Carme. i bé que en el seguici de festes majors hi tenim, per exemple, el Ball de Pastorets, i no és que hi hagin gaires pastors ni gaires ramats de cabres voltant pel poble, oi? D'això se'n diu mantenir les tradicions. D'això se'n diu retre record i homenatge als nostres orígens, reconèixer i mantenir la nostra identitat. I ja sabeu, qui perd els orígens, perd identitat. Celebrar la festa de la Verema, doncs, té tot el sentit del món. I permeteu-me un comentari afegit, i és que potser no tenim una gran quantitat, però sí que tenim una grandíssima qualitat. Es diu Malvasia de Sitges. El celler de l'hospital i el centre d'interpretació de la Malvasia són un referent singular mundial. Crec que no descobreixo res de nou. Va, per cert, que fa poc, en un viatge familiar a Lisboa, ciutat que té com a producte gastronòmic estrella el bacallà, vam visitar precisament el centre d'interpretació del bacallà. I vaig pensar, podria ser oportú fer un agermanament entre els dos centres d'interpretació, un marcatge de productes i patentar una nova icona gastronòmica, el bacallà a la Malvasia. Aquí ho deixo. No crec que sigui tan mala idea. A veure, en un pregó també el que s'acostuma a fer és esmentar els actes que conformen la festa. Una festa de la Verema, que es va encetar ahir, 3 d'octubre, a la tarda, al Passeig de la Ribera, amb l'obertura de la mostra de vins. Avui, cap al migdia, s'ha inaugurat aquest espai Torres en Erth, que torno a recomanar-vos que visiteu. Igualment, s'ha procedit a la inauguració oficial de la mostra de vins i a la plaça de la Fragata durant quasi tot el dia hi ha la mostra de vins oberta al públic. Durant el matí i migdia, jornada de portes obertes al centre d'interpretació de la Malvasia. Al capvespre, ara mateix, aquest pregó. Avui, 4 d'octubre, dia de Sant Francesc d'Assís, fundador de l'Orde dels Franciscans i cofundador de l'Orde de Santa Clara, les Clarisses. Que, per cert, en la marxa de les últimes monges clarisses que hi havia al monestir de Pedralbes, els qui les hi portaven ous les vigílies de festa major perquè Santa Clara els protegís de la pluja, van témer que quedarien desprotegits. Això no obstant, en un acte institucional per la Diada de Santa Eulàlia, al mateix monestir, l'alcalde de Barcelona va assegurar que podien seguir portant-hi ous encara que les monges ja no hi fossin. Doncs es tractava d'una qüestió de tradició i de fe, i la fe mou muntanyes. La tradició i la fe. Això ha fet que el Foment de Sitges porti 64 edicions de celebració d'aquesta festa de la Verema. La tradició i la fe. Si us fixeu, la primera festa de la Verema celebrada va ser el 1961. I com que som el 2025, hauria de ser 65 les edicions celebrades amb aquesta. Però resulta que l'any 1963, amb motiu d'una magna Exposición y Feria Oficial de la Viña y del Vino, celebrada a Vilafranca, i podem dir que es va celebrar por todo lo alto, el Foment de Turisme de Sitges s'hi va afegir i per això no van organitzar aquell any la Festa de Sitges. Per això són 64 en lloc de 65 edicions. Parlàvem de fe i de tradició i la mateixa fe que el president del llavors Foment del Turisme de Sitges, Teodoro Sardà, va tenir l'any 1961 per engegar aquesta festa de la Verema, l'han mantingut tots els que han tingut la responsabilitat de tirar endavant els objectius de l'entitat. Els que tenim una edat recordarem els darrers presidents com Josep Maria Font Llopart, Miquel Matas Arnalot, Joan Carbonell Massí, Toni Marín de Vés, Maria Marín Macaia i l'actual David Rossell Ricard. I és que cal tenir fe per tirar endavant esdeveniments tan complexes com són el Rally Internacional de Cotxes d'Època, el Pubillatge de Sitges, durant molts anys també el Corpus, la participació a la Federació de Catifaires de Catalunya, de la que van ser cofundadors, i aquesta mateixa festa de la Verema. Una festa de la Verema que, seguint amb el programa, tindrà demà 5 d'octubre a 1:15 del matí el premsat del primer most i ofrena a l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla. També pel matí de demà, altre cop, jornada de portes obertes al Centre d'Interpretació del Malvasia, el CIM. I al punt del migdia, visita guiada pel Centre Històric de la Vila i per l'Espai CIM, sota el títol Olor de Most. Aquesta mateixa ruta s'ha celebrat aquest matí i aquesta tarda en anglès i en castellà, i la ruta de demà serà en català. Durant matí, tarda i vespre, seguirà obert al públic la mostra de vins. I a 1:15, el 46è concurs de trepitjadors de raïm. Només em mereix un qualificatiu, aquest concurs. Espectacular. No us el perdéssiu pas. Un concurs que es va encetar l'any 1979, el mateix any que, amb bon criteri, ja no es va proclamar una reina de les fiestes, sinó que es va iniciar l'elecció de la pubilla. I des de l'any 2014, també de l'hereu. Cada cop hi ha més arrelament del pubillatge. Enguany, si no m'erro, han estat 16 les noies i nois de diferents entitats que s'han presentat a l'elecció de pubilla i hereu de Sitges. Així, el passat 18 de setembre, dia de Sant Josep de Copertino, patró d'aviadors, passatgers d'avió i d'astronautes, doncs diuen que era un sant que acostumava a levitar. Bé, el dia 18 doncs, van ser proclamats Jorge Cossiallis i Joan Marc Arnau, tots dos de l'agrupació de Valls Populars, pubilla i hereu de Sitges. No van levitar de l'emoció, però van estar ben a punt. Una pubilla i un hereu que, acabat el concurs de trepitjadors, seran pesats amb el seu equivalent en vi, una altra singularitat de la festa. Val la pena destacar que l'any 1979, a més de la primera pubilla i el primer concurs de trepitjadors, hi va haver la primera dona pregonera de la Verema, la Vinyet Panyella. El programa d'actes acabarà demà amb una cantada de veneres a les 7 de la tarda a la Fregata a càrrec del grup Xató i la ja tradicional degustació del Carmat amb brandi Torres 10. Bé, abans d'acabar, no em voldria deixar d'esmentar una característica que jo crec que és imprescindible que ha de tenir qualsevol pregó, sigui de l'estil que sigui, sigui més circunspecte o més burlesc, sigui més desbocat o més auster, sigui més erudit o més planer, com el meu, sigui com sigui, no ha d'avorrir el públic. Està comprovat que passats aproximadament uns 40 minuts de perorata, de xerrera o de conferència, l'interès del públic decau inexorablement. És un fet físic, no el podem evitar. I la prudència aconsella, si pot ser, no arribar a sobrepassar massa els 30 minuts. Bé, i jo ja em porto 27 i mig. I per tant, passem al comiat. Però una condició que m'havien fixat els amics del foment era acomiadar el pregó amb un brindis. Mireu, un brindis amb una copa de vi, està clar. Caram, i no és un vi qualsevol, eh? Es tracta d'un Vinya Esmeralda blanc. És un vi jove, vegà, ecològic, fet 100% amb raïm moscatell. És un vi que destaca per un aroma molt afruitat. I quan es veu, és molt dolç al paladar. És un bon vi. Llavors, per fer aquest brindis, he triat arranjat per l'ocasió un fragment de la lletra d'una caramella escrita per un poeta, literat, pintor i moltes coses més, com era Santiago Rusiñol. Un fragment de la cançó de l'amor. Així, aquest brindis final diria: brindem, companys, brindem tots junts, que el vespre és curt i el dia arriba. Brindem ben alt, brindem ben fort, que el vi és goig pel cor que estima. I el nostre cor estima el vi i la Verema. El nostre cor estima el foment i estima Sitges. I el nostre cor, amb estimació, proclama: visca la Verema, visca el foment i visca Sitges.
Moltes gràcies, bona nit a tots i a totes, moltes gràcies. Gràcies Jordi per aquest pregó de pregons. Molt original, la veritat, perquè ens ha explicat què és un pregó, ens ha fet la història dels pregons i per tant, i a més ha fet el que ha de fer un pregó, que és el tret de sortida de la festa, convidar a la festa i a més dir-nos la programació. Així que moltíssimes gràcies i a més recordar-nos a tots aquests pregoners o pregoneres que hi han hagut, que han tingut en la història. Jo només dic gràcies a la família Torres i gràcies, evidentment, com no pot ser, a Foment per aquesta organització de tots aquests actes. També la Regidoria de Turisme, que en aquest cas també hi col·labora i treballem tots de manera coordinada. I com ha dit el Jordi, des de l'any 61, jo sempre dic ininterrompudament, ara no ho podré dir perquè m'ha dit això de l'any 63, però bé, des de 1961 celebrant la Festa de la Verema, penso que ens enorgulleix molt, la veritat, que celebrem la vinya, que celebrem la vida, anava a dir, i que celebrem el vi, això sí. Així que moltíssimes gràcies a tots i a totes i a gaudir d'aquesta festa. Gràcies, bona nit.